Com deia Horaci, prodesse et delectare, que vol dir aprofitar i delectar. Bon vespre, amics, i benvinguts al programa 2119 del Crepuscle en Cent Estels. Avui és 9 de maig i parlarem primer amb en Sebastià Fortesa. Bon vespre, Sebastià.
Bon vespre.
Una pinzellada de
què parlarem? Obediència.
Avui? Obediència. Avui en Sebastià mos parlarà d'obediència, la seva aportació mensual. Però després parlarem amb una persona que sap molt de cultura clàssica. Parlam de Toni Gené, que va estudiar filologia clàssica, després va fer periodisme i va pensar que si unia les dues coses podria fer periodisme clàssic. Per tant, se dedica a donar classes a un institut, però ell utilitza aquesta metodologia com si fos un reporter que explica les coses del passat en seu llenguatge del present. El tindrem a la segona part del programa. Benvinguts, amics, al programa 1009. Ona. En total en duim 2.109, però en aquesta casa, a Ona Mediterrània, en duim 1.009. Tots ells han estat produïts per na Maria Moreno i des de fa un temps, tècnicament, controlats per en Joan Jiménez. Prepareu-vos a obeir, perquè des d'aquí vos donarem ordres. Sebastià Fortesa, obediència a l'autoritat, un punt de vista experimental. Això és el llibre que avui mos dona Sebastià aquí i l'ha posat damunt la taula.
La darrera vegada vaig parlar d'un experiment de Philip Zimbardo damunt la presó de Stanford, que va tenir una repercussió total, no? I quasi automàticament un ha d'anar a parlar d'en Stanley Milgram, que és un altre clàssic que també va fer un experiment que té una cançoneta d'en Peter Gabriel dedicada a aquest experiment, té pel·lícules, etc etc. I és un experiment molt interessant. Començaré contant un poc l'experiment, si el cas després anant per les branques a veure tota la part més ètica o més...
I podrem escoltar Peter Gabriel en el final, t'apareix?
Sí, i jo penso que sí.
Més tard.
Mos hem de situar a Yale, a la Universitat de Yale, l'any 1961, es contesta, diguéssim, d'aquesta gent, d'en Stanley Milgram, és un home jueu que està estorat encara als anys 60 per el tema nazi. És un tema que jo crec que va pegar una bufetada a moltíssima gent, sobretot perquè la societat era una societat teòricament culta, és a dir, des de matí podies escoltar Wagner o podies estudiar Nietzsche i el vespre berenaves un parell de cadàvers. I això jo crec que va rompre tota la teoria aquesta de que la gent salvatge era gent inculta, no? Perquè se donava per primer cop, o se va donar d'una manera molt clara, gent bastant culta, científics, que varen estar a favor d'aquesta animalada, no? Aleshores, Stanley Milgram, que era alumne d'en Solomon Asch, que és un altre psicòleg que també estudiava temes d'obediència, que també parlarà en pintura, serà una trilogia, no? La pròxima vegada. No li bastaven els experiments que feia amb el seu professor, en Nash, i va voler fer un experiment molt més dirigit cap a l'obediència, no? Pensant o tenint com a referència com és possible que gent, en teoria bona gent que cuidava dels seus fills, que estimava els seus canets, podia a un moment donat ser tan bèstia, se podia tornar tan salvatge, no? Per tant, va voler estudiar això, no? Va posar un anunci en el diari, va aconseguir, evidentment, dos pes, on demanava per $4 una hora de temps per fer un experiment damunt aprenentatge, memòria, etc. No? Se va presentar molta de gent i ho podem imaginar, ho feia de nit, un poc perquè de nit la fosca donava aquesta sensació un poc més d'impunitat pintura, no? Entraven a un laboratori que no, ells no ho veien exactament com un laboratori, bastant tètric, bastant... No era maco, per dir-ho de qualque manera.
Però
era part de l'experiment.
Sí.
Aleshores arribava el subjecte experimental, li pagaven $4. $4 en aquell moment, ja ho estan mirant, pintura podrien ser 50-60 euros actualment. No? En $4 podies comprar una batidora, per exemple. Jo no sé què val avui en dia una batidora. També s'han abaratat, eh?
Sí,
hi ha cosa
sí,
molt barata, no?
Sí.
S'ha d'anar alerta, no? Però bé, jo calculo que pintura podrien ser $60.
Sí,
per
$60
anant per fer un experiment, no? Li presentaven un altre, en teoria, subjecte d'experimentació, però aquest ja no era subjecte, sinó que era un actor contratat per Milgram. I tot això ho feia un home vestit en bata, serio, rigorós, que també era un actor contratat per Milgram, eren els que feien l'experiment, no? I se dividien el paper. Un havia de fer d'alumne i l'altre havia de fer de professor. I l'idea era donar paraules als que feia de professor, diguéssim, donar paraules que havia de memoritzar la persona que feia d'alumne. I si s'equivocava, hi havia un càstig, no? Aleshores, l'experiment se dividien com si fos a l'atzar, però realment no era l'atzar, se dividien els papers i realment acabava tocant com a professor subjecte d'experimentació i l'actor com a subjecte que havia d'aprendre. No? Passaven a una sala i fermaven a la persona que havia d'aprendre i li posaven crema a fi de que l'electricitat, li anaven a donar electricitat, anàs més entrat molt més bé, no? Un pic segut a aquesta persona, actora, que feia d'alumna, s'enduen en el subjecte d'experimentació a una altra habitació, on hi havia un aparatatge, que si han de pensar l'any 61, els aparatatges són, avui en dia estarien dins una vitrina, que era per donar electricitat. I hi havia diferents botons que començaven en 15 watts i acabaven en 450. 450, de més, damunt
l'aparatatge. Podria... No sé si matar, però quasi bé.
Sí, gairebé sí. Aleshores, damunt els 450 ja posava un prohibit. L'aparatatge estava molt ben aconseguit. Evidentment
era atrezzo.
Era fals, evidentment. I tenia lloc de fabricació, etc. Vull dir que l'experiment va estar molt, molt, molt cuidat des d'aquest punt de vista, no? La gent creia perfectament, no? Aleshores s'asseien i havien de dir quatre paraules, bicicleta, bus, camió i cotxe, per exemple. I el subjecte que feia d'alumne les havia de repetir. Començaven i no s'equivocaven al principi, i al cap d'un parell d'ítems, un parell de vegades, se començava a equivocar. I l'experimentador, que estava assegut en el que feia de professor, li deia, li doni per favor una descarga. I començaven amb la primera descarga, 15 watts. I sentia un crit, duia uns auriculars.
I no veia ell despacient.
No veia despacient, però sentia... De totes maneres, després se va modificar l'experiment a fi de veure menys quines variables, quins factors afectaven les decisions que prenia un o l'altre. No? Aleshores, quan s'equivocava, donava 15 watts. I ja començava a sentir un ai. Seguia l'experiment i la segona vegada que s'equivocava, 30 watts.
Li obligaven a posar 30?
Sí, li obligava l'experimentador, el que feia d'experimentador, amb sabata blanca, assegut, serio, amb cara de pòquer, li doni per favor una descarga de 30, segon botó en aquest cas. I li donava. En aquest cas ja sentia, per favor, un crit, no?, de l'altra habitació. I la persona mirava l'experimentador com que diia, bueno, què està passant aquí, no? No, 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 no se preocupi, li deia, no passa res, tot això acabarà bé. anem a seguir, i seguien, i passaven de 30 a 45. A 45 ja el crit era molt més potent. No, 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 ja ho vull deixar, això no, no, no val la pena, etcètera, etcètera, no? Sí que comenta en Milgram que la gent quedava estorada, no sabia ben bé què fer, què no fer, mirava a l'experimentador, i l'experimentador, encara de poc era, evidentment, era part de l'experiment, no, 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 per favor, continuï. De pensar que ja havien cobrat, això és un element també clau. En fi, arribaven fins a 300 bats i seguien donant bats, i ja escrit ja no eren crits, sinó que eren súpliques de per favor me desfermin, jo no, no, no puc més, etc, 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 que tenc inclús algun actor d'aquests de tenc el cor delicat i me podria pegar un atac de cor. L'experimentador impassible li deia no, 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 continuï, no se preocupi, no pot passar això, i la gent continuava i continuava fins a 450 watts. És bastant, bastant...
I no se rebel·laven contra les ordres.
Bueno, mira, se calcula que entre un 60 i un 65% de persones... Aquest experiment s'ha replicat a diferents vegades, en diferents ocasions, de diferents maneres, i més o menys els resultats sempre són els mateixos. Entre un 61, 62% de persones cap a un 65, 70% de persones obeixen, segueixen el criteri de es que fa d'experimentador, que ja dic que és un actor, no? I després hi ha un percentatge interessant de persones que no volen seguir, que abandonen, no? Se va demanar abans de l'experiment, o quan s'estava fent l'experiment, a una sèrie de psiquiatres, psicòlegs del moment, famosos, que pensaven que passaria, quin resultat donaria. I tots varen pensar... en aquest moment, ara ja tenim els experiments i sabem que no, pensaven que la gent no passaria de 40-45 watts, no arribarien, la gent no voldria obeir una ordre tan absurda o tan dolenta com aquesta, no? I se varen equivocar de totes.
Totalment.
Totalment, sí. També varen agafar referència de la gent que experimentava amb quins passaven de personalitat, etc, etc, etc. I la veritat és que no s'ha trobat cap factor determinant. A Pontura s'ha trobat que la gent que feia el servici militar o havia fet el servei militar o que havia estat a la guerra, tal volta era més obedient, però no d'una manera
definitiva
ni altament significativa, no?
Ni a nivell cultural, ni social.
Ni a nivell cultural, ni social. No, no s'ha trobat res en concret. Pontura s'ha trobat que la gent que no tenia tant d'emparament, en aquell cas varen mirar el pare, no? Era gent més proclive a castigar. Pontura era gent que havia rebut de son pare, però tampoc no queda molt clar, perquè també la gent que se negava també era gent rebelde amb el pare i que també s'havia rebut. Pontura havia rebut un poc més, vull dir, però les diferències no són, no és un 0 o 10, perquè mos entenguem, eh? Doncs seria un 3-6 o un 3-7 o una cosa així, o 4, etc. No? No se coneixen les persones que varen passar l'experiment, però sí que una periodista recentment, no fa molt, va poder trobar una persona i va trobar una persona que s'havia negat, un rebelde, diguéssim, no?
Des qui havien participat,
sí. Tot això és un secret i no s'obrirà, està tancat a la Universitat de Yale i no s'obriran aquests expedients fins l'any 2050, una cosa així. Aleshores va poder entrevistar la persona que s'havia negat, no? No va trobar, no troba res especial amb aquesta persona, al contrari, no ho va fer, ho va fer perquè sí, no, no comenta que fos un altruista ni que fos una persona religiosa, etcètera, etcètera, no? Sí, simplement ho va fer perquè sí, va considerar que no era lo seu, és a dir, no és un motiu, diguéssim, elevat, sinó que el motiu és simple.
Si l'experiment s'hagués fet visible, també, és a dir, que tu poguessis veure, se va fer també.
Se va fer visible.
I van aquí un dia, si tu veus aquell que s'ofereix, no...
Lo mateix.
Lo mateix.
Sí, 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 sí. L'obediència, això se va dir, obediència a l'autoritat, no? I és un revelador un poc de les característiques humanes, diguéssim, no? En Milgram escriu en el llibre, ja se dedica a especular un poc damunt l'experiment, considera que el ser humà venim dotats per estimar-nos uns amb els altres i per inhibir un poc l'agressivitat davant els que coneixem, no? Però, com que la nostra societat és una societat, el ser humà és un ser, és un animal molt poc dotat des d'un punt de vista de força, de capacitat, etc. Si ho comparam amb altres animals, amb velocitat, flexibilitat, força, etc. No? Aleshores, una de les grans virtuts que tenim és poder fer feina en grup, la cohesió del grup, no? Se pensa que, en certa medida, quan entram dins un grup, s'inhibeix aquesta capacitat d'autogovernar-nos i donar el poder a l'autoritat. La gent que creu, lo que està, la gent que creu en l'autoritat, el que està fent és inhibir la nostra personalitat, per dir-ho de qualque manera simple i ràpida, i li donam la capacitat de poder a l'autoritat. I l'autoritat és una cosa que ve, se pensa, en mil gran pensa, i crec que acertadament, que és una qüestió que duim insertada en els nostres gens, perquè certs, com per exemple els llops o altres grups d'animals, com tu saps, tenen el que diuen el macho alfa, que és el que domina, i davall de l'alfa hi ha els altres, etcètera, etcètera. És a dir, que la jerarquia no és una cosa pròpiament humana, sinó que la trobam altres mamífers, no? I és possible que vestigis nostres tinguin aquesta capacitat de donar-li poder en els poderós, i capacitat d'obeir en els que mos dona ordres, no?
Seria interessant, és dir, que s'obrin aquests sobres per saber quina gent hi havia, almenys si és que varen dir que no eren de militància anarquista, no ho sé ara, estic fent una miqueta de joc, no?
Sí, sí, en principi...
Que l'autoritat no els interessa.
En mil gram, quan dones resultats i tot això, en principi no.
Són un percentatge elevadíssim.
Sí. I a més s'ha replicat, tot dia, no és un experiment, perquè hi ha ocasions que es fa un experiment, després és difícil replicar, però aquí no, s'ha replicat perfectament i sí, tenim una tendència claríssima a obeir a una persona que adequadament amb aquest teatre aniríem fins a mort. Això explicaria moltes accions humanes, com per exemple els nazis, etc. No?
Perquè clar, aquí no se tracta d'obeir, dir, mira, bé, sí que tu m'has de fer de criat i m'has de dur aigua i m'has de servir la taula, no, aquí has de fer mal a una altra persona perquè jo ho dic.
Sí.
A més, és una obediència a una cosa, diguem-ne, injusta.
Sí.
No?
Sí, i tots els que passaven per l'experiment se'n donaven compte de que estaven fent mal i se'n donaven compte que era com una cosa absurda. Tots miraven, indagaven, volien aturar, etc. Però tots seguien, 60 i pico, tres quartes parts seguien.
També seria interessant saber si algun d'ells, d'aquests que varen seguir, després varen voler anar a demanar disculpes en el sector que feia de pacient.
Això, mira, no t'ho sabria dir. Eh?
No ho sé, si se va fer això.
De totes maneres, quan acabava, se comentava...
Se'ls dirà.
Sí, que era un experiment, etc. I que tot sabia com s'havia preparat. Tenc que dir que la gent sabia que era una comèdia, diguéssim. Un
i no era tot junts, era un a un.
Un a un se va fer, sí. Sí.
I les edats tampoc no influïen, si una persona més jove...
Ells varen posar unes edats mínimes, no recordo si des de 8 fins a 50 anys. Sí.
És molt interessant aquest
sí, juntament...
Interessant perquè demostra la condició humana.
Sí, si recordeu el darrer experiment també d'en Zimbardo de la presó de Stanford, on s'agafaven i s'adoptaven uns rols. Tu faràs de presoner i tu faràs de
policia, de guarda.
De guarda.
És de guarda, sempre acabava maltractant.
Sí, també hi havia un pot de teatre, les famoses ueres de vidre que no podien, que te podies posar darrere i no te veien exactament la teua mirada, la roba que duien, la identificació que se posaven, i en els que feien de presos les treien la roba, les posaven una roba dolenta en aquest sentit, l'estrany també és nom, la despersonalització, i com efectivament l'experiment, no sé si, si ho recordeu, se va aturar, no va poder acabar, perquè les animalades que varen acabar fent eren excessivament, excessivament animalades, no? Excessivament cruels, i no va poder acabar. Si ho juntam amb aquesta altra, demostra en certa medida com és la nostra naturalesa psicològica, no?
Sebastià, podríem donar la fitxa del llibre aquest que tu has dut
ah,
avui?
Ah, sí, sí, és un llibre antic, però se va publicar. Se diu Obediència a l'autoritat, un punt de vista experimental. Stanley Milgram, que és l'autor d'experiments, ja és mort, va morir jovenet, aquest home, jovenet, 51 o 52 anys, i està a l'editorial d'Esclair de Bover, Biblioteca de Psicologia.
Idò, amb aquesta referència, però amb promes que escoltaríem Peter Gabriel.
Peter Gabriel va fer un, supos que coneguem tot això, va fer una cançó dirigida a tot aquest tema.
Molt bé, Sebastià, ha estat una aportació. Si ara te vols quedar, tindrem una entrevista en Antoni Gené, que ja el veiem per aquí.
Sens dubte.
És una persona que, llengües clàssiques, no llengües mortes, perquè no li agrada parlar de llengües mortes, sinó de llengües clàssiques. Diu que segurament mos explicarà avui també, però ja li he sentit dir que així com tenim cultura en general, hauríem de tenir cultura, diguem, de la mitologia i de les llengües, però també de la cultura clàssica i grega. Ara en parlarem després de sentir primer Peter Gabriel i després una petita pausa publicitària.
Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Sopars, begudes, activitats, ruta martiana... Bon ambient i diversió s'uneixen a Molta Barra, el local de moda del centre de Palma. Vine de dilluns a dissabte, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, per gaudir del millor ambient a Molta Barra, al carrer Pes de la Farina, 12 de Palma.
Comença el cap de setmana amb el Som Divendres. Agenda cultural, música, mil·lènies, mojitos, cerveses, cuina, entrevistes, notícies... Cada setmana, a Ona Mediterrània, de 6 a 7, Som Divendres, el programa que inaugura el cap de setmana.
Quatre colors per reciclar. El blau, pel paper, cartró, diaris i revistes. El verd, per a botelles i pots de vidre. El groc, per a llaunes, envasos de plàstic, brics i bosses de plàstic. I el marró, per a les restes orgàniques de menjar, fruites, verdures, cafè i cel·lulosa. Separar i reciclar és a les teves mans. Juga respectant les regles del joc. És un missatge de Tirme.
Mallorcària és el vostre espai de vins del centre de Palma. Hi trobareu la millor col·lecció de vins de Mallorca i una col·lecció variada de vins de tot el món.
Benvinguts a Amunt, el programa per a emprenedors on explicam tècniques per gestionar millor els nostres negocis i els nostres projectes.
Ell és en Jaume i jo som en Pere, i per damunt de tot estem aquí per compartir coneixements. Cada setmana un tema diferent, cada setmana un llibre diferent i cada setmana opinions i suposen els dubtes de tots aquells que hi sou i que hi sereu darrere, fent que això sigui possible.
Vos esperam cada dimarts a les 7 del matí i a les 8 de l'hora baixa, aquí, a Ona Mediterrània. Amunt, aprendre i emprendre.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
Ona Mediterrània.
Encetam ara la segona part del programa, que amb aquesta sintonia indica que ha arribat la secció que titulam L'hora dels salanites. Avui tenim una persona que és estudiosa de la filologia clàssica, ha exercit de periodista, i ara, encara ara, es defineix com a periodista del món clàssic. Ell és Toni Gené. Bon vespre, senyor Gené.
Bon vespre, Pere.
Podríem dir que periodista del món clàssic seria donar les notícies del que va passar fa anys.
Sí, fer pedagogia del món clàssic, perquè jo, de fet, vaig estudiar filologia clàssica i després vaig fer segon cicle de periodisme a la Pompeu Fabra de Barcelona, perquè a mesura que estudiava el món clàssic, el món de la comunicació em fascinava, vaig tenir aquesta oportunitat. I bé, després, durant 4 anys, vaig exercir de periodista en actiu a una ràdio i després me vaig desencantar una mica de la professió, me vaig passar a la docència i vaig descobrir la meva vocació, que és el món clàssic, donar a conèixer el món clàssic amb un llenguatge periodístic proper, i és una manera de parlar del present a partir del passat, no? Que és el que més m'interessa a mi, la tradició clàssica.
Quan deim clàssic, exactament què volem dir? O què és un clàssic?
Clar, quan parlem del món clàssic, parlem de Grècia i Roma. A mi sempre m'agrada dir que Grècia vendria a ser la mare cultural d'Occident i es para, i Roma es para cultural d'Occident. Per què? Perquè Grècia representa, va ser allà on va néixer la democràcia, el teatre, la literatura, vendria a ser la part més sensible, més femenina, i en canvi Roma se va a conquerir Grècia i se va apropiar dels seus coneixements. A mi m'agrada dir que, en certa manera, entre cometes, la va com a violar perquè se va apropiar dels seus coneixements i després, gràcies a Roma, la va propagar per la resta del continent, no? Per tant, qui va sortir guanyant d'aquesta apropiació, d'aquesta ocupació de Grècia, varen ser grecs, no? Que el seu esperit físicament varen ser conquerits, però espiritualment i intel·lectualment varen ser clars vencedors.
Com sempre, demanem als nostres convidats que triguin unes músiques per acompanyar aquesta conversa. La primera que ha triat el nostre convidat és Et deixa un pont de Mar Blava. Senyor Genet, de què vol la metàfora, aquest pont de Mar Blava?
Aquesta cançó de Lluís Llach és de l'any 93 i jo record que era adolescent i me va impressionar molt, no? Perquè me va cridar l'atenció, la força de la música, perquè és un cant de la Mediterrània, no? Hi ha lletra de Martí i Pol, però en un moment donat de la cançó surten veus gregues i àrabs, no? I vaig tenir l'oportunitat d'anar a escoltar, a veure el concert a l'Auditorium de Palma i record que aquella posada en escena me va impressionar molt i, en certa manera, en Lluís Llach va ser un dels detonants una mica del meu amor pel món clàssic, per la Mediterrània, no? Perquè la Mediterrània és l'escenari d'aquest mercat d'idees que va servir per transmetre les idees de Grècia i de Roma.
Fons aquest pont de Mar Blava de Lluís Llach. Seguim parlant amb Toni Gené. Senyor Gené, una curiositat. Per què quan es deixa triar els alumnes assignatures com llatí i grec, arrufen el nas i no massa persones els atria?
Bé, jo crec que qui arrufen el nas són els pares d'aquests alumnes perquè tenim la mala fama de les llengües mortes, el llatí i grec, i per ventura no hauríem de parlar de llengües mortes sinó de professors morts, perquè el problema que tenim, ara això evidentment està canviant bastant, és que hi va haver una època, sobretot l'època del franquisme i després del principi de la democràcia, qui s'encarregava d'aquestes assignatures eren majoritàriament seminaristes o ex-seminaristes que sabien molt de llatí i també de grec, però no coneixien el contingut d'aquesta llengua. Per tant, l'ensenyament del llatí i grec se limitava només a gramàtica, gramàtica i gramàtica. I clar, podies estar 3-4 anys fent gramàtica i, evidentment, aquests professors, alguns, no tots, evidentment, eren màquines de fer odiar aquestes llengües que són meravelloses des del meu punt de vista. I clar, ara això està canviant perquè l'enfocament del llatí i grec és un altre, se parla molt, la llengua és l'instrument que serveix per interpretar la tradició clàssica i per fer veure en els alumnes tots contextualitzar, ajudar a contextualitzar en els alumnes tots els referents clàssics, no? Cinema, sèries, art, tot això és necessari que els alumnes que estan en una època de formació ho coneguin, perquè si no estem creant analfabets funcionals, alumnes que saben llegir i escriure però que no saben interpretar aquests referents. I això no només ho dic pel món clàssic, també ho dic pel món de la cultura judeocristiana. Jo puc ser ateu, però això no lleva que l'alumne té dret a conèixer referents d'aquesta cultura que ha condicionat Europa, perquè Europa és cultura judeocristiana, és Grècia i és Roma, són aquestes tres potes, i tenen dret, o l'obligació de conèixer aquests referents, perquè si no els estan condemnats a això, a l'analfabetisme funcional. Anar a un museu i, clar, se posaran a fer selfies i tot això, però, clar, no coneixeran el contingut d'aquella obra. I aposta és molt important, i aposta aquesta és la funció dels professors de llatí i grec avui en dia.
La conquista de les Gàlies de Juli César encara és escatón de llatí.
Sí, jo entenc que molta de gent, quan dic que som professor de llatí i grec, arrufi el nas, perquè, clar, de què serveix traduir la guerra de les Gàlies si no expliques una mica el context, qui va ser la figura de Juli César, clar, que representa, donar una mica de context de l'imperi romà, tot això és molt important. I aposta, tenim aquesta mala fama, però insistes que ara el col·lectiu de professors de llatí i grec, amb Ancoses Balears, dus un dels més actius, perquè mos movem molt i intentant oferir una altra imatge de les nostres assignatures.
Què és més fàcil de llegir? En traducció, me refereix. Solisses d'en Joyce o Solisses d'en Homer?
Jo crec que d'en Joyce, a més, a mi ho vaig intentar, no el vaig acabar, és feixuc, i en canvi, les Ulisses d'Homer, l'Odissea, a mi em resulta molt més agradable, fins i tot que la Ilíada, no? Perquè, clar, surt la metàfora del viatge a Ítaca que va musicar Lluís Llach a partir d'un poema de Cavafis, i és el viatge de sa vida, i és un text que molt enriquidor i que per l'alumne és més atractiu.
Vostè parlava fa un moment dels grans, dels tres eixos que han vertebrat la cultura europea, i amb això té raó, perquè anar a un museu i veure, no sé, Zeus, o veure Apolo, o veure Afrodita, i no entendre molt bé què signifiquen el naixement de Venus, aquestes coses, clar, això és un buit intel·lectual enorme. Per això jo ho dic, de la pintura en si, però no del valor intrínsec que podria donar aquella pintura. No?
És un drama, no? Avui se parla de... Sempre que hi ha una reforma educativa, sempre se parla de l'utilitarisme, no? Que els alumnes han d'aprendre coses útils. Clar, què vol dir útil? Perquè si ho enfocant tot en el món laboral, evidentment, un alumne ha d'estar ben format, però aquesta formació també passa per la formació intel·lectual. I vull dir que els instituts, els centres d'ensenyament secundària, són l'únic reducte que molts alumnes tindran. És una oportunitat que molts tenen, l'única, sobretot estic parlant d'alumnes amb un entorn social o familiar hostil cap a la cultura. Per tant, l'institut és una oportunitat que tenen, és una finestra en aquest món, no? I per ventura, després, en aquell moment no valoraran aquells coneixements, però després, a mi m'ha passat, personalment m'ha passat, i amb alumnes, que al cap de 10 o 15 anys, a mesura que van madurant, comencen a valorar aquell hipòtit que ha deixat en ells l'estudi d'aquestes llengües. Per tant, és una inversió que estan fent, perquè quan parlem d'utilitarisme, també hem de pensar en clau intel·lectual.
Saber llatí mos facilitaria escriure millor o entendre millor la llengua catalana o espanyola o les llengües llatines?
Bé, jo he de dir que sóc enemic d'aquestes premisses que diuen que és llatí i és grec ajuden a aprendre més idiomes. Bé, jo tinc amics que no han estudiat aquestes llengües i saben més idiomes que jo. En tot cas, sí que és vera que aquestes llengües permeten un aprofundir en la gramàtica de la llengua, que sempre va bé, no? I permet tenir un coneixement més profund de la llengua i permet la reflexió, la concentració, que són elements que avui en dia no estan de moda, i en aquest cas els instituts podrien ser com una espècie de búnquer contra aquesta allau d'inputs digitals que tenim, que a vegades fa que l'alumne estigui mentalment més dispers. Per tant, són eines que sí, però sense rebutjar les altres assignatures, sobretot del món de les ciències, no? Perquè a vegades s'atendeix a fer aquesta separació entre ciències i lletres, jo també hi estic en contra. Per tant, hem de procurar garantir una educació més transversal.
Naturalment, que si les matemàtiques s'explica que s'utilitza, no? se justifica la seva incorporació dins el temari dels alumnes, perquè així podran entendre molt millor la física i la química, podrien dir el mateix del llatí? El llatí ens ajudarà a entendre moltes altres coses?
Sí, igual que la biologia i les matemàtiques són eines que ens ajuden a saborir la cultura, perquè la cultura no només són lletres, la cultura són matemàtiques, ciència. I clar, dos mons estan relacionats i és un error que dos mons s'adonin l'esquena.
Que, per cert, en el món clàssic no era així.
No.
En el Quadrivium hi havia la música, hi havia les matemàtiques,
sí.
Hi havia l'aritmètica i hi havia la música també. Per tant,
a l'edat mitjana.
A l'edat mitjana també volia dir, sí, a l'edat mitjana. Sí. Per tant, vull dir que això de la separació és com un poc artificial.
Sí, després els primers filòsofs, els presocràtics, eren científics, no? Que intentaven observar la realitat, les lleis de la física i fer raonaments a partir d'aquests moviments, no? Per tant, és una perversa dicotomia aquesta entre que hi ha aquesta guerra entre ciències i lletres.
Fem una altra aturada musical. El nostre convidat ha triat George Moustaki, la Metec. S'ha de justificar aquesta tria?
Sí, perquè la Metec, els metecs, a l'antiga Grècia, eren els estrangers que vivien a les polis gregues. I, clar, és una cançó d'amor, aquesta de Moustaki. Bé, va néixer a Alexandria i després va abraçar la cultura francesa. I bé, és una cançó que m'agrada molt, no només per la melodia i la tonalitat francesa. Jo no sé francès, m'hauria agradat, bé, mai se sap, no podem dir que no, però m'agrada aquesta cançó perquè és una metàfora del món actual, no? Avui vivim en un món global, sembla que no hi ha barreres, hi ha lliure circulació d'humans, tot i que a vegades hi ha, evidentment, impediments, però també és una metàfora que tots som estrangers, a casa nostra, perquè també és un tema d'identitat, no? Tu te pots sentir mallorquí i sentir-te un estranger dins la teva pròpia comunitat i en qualsevol àmbit de les nostres vides jo crec que ens podem sentir metecs estrangers. Tous ceux qui portaient je pouvais avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire, avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire, avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Metec, George Moustaki, una cançó que ha triat el nostre convidat d'avui, Toni Gené, especialista o amant de la filologia clàssica i reporter, com diu, de la filologia i de tot el món, món clàssic, referint una mica a Grècia i Roma. Vostè escriu que un alumne seu va ser qui li va posar nom a la seva obsessió per l'origen de les paraules, etimocefalàlgia.
Sí, va ser Miquel Àngel Ladrové, un alumne de Campos, ara poeta, glosador. Resulta que jo sóc un enamorat de les etimologies, de la ciència que estudia l'origen de les paraules, i és el meu principal esquer a les classes, no? És un instrument que permet despertar la curiositat de l'alumne, és un instrument que ens permet fer història història de les idees a través de les paraules, perquè les paraules ens parlen d'una època històrica, les paraules, l'etimologia, és una ciència que ens permet reflexionar, fer reflexions filosòfiques sobre l'evolució de les idees i sobre el món actual. Jo sempre feia la broma que les etimologies sempre me trasbalsen i a vegades no me deixen dormir, tinc la necessitat de, quan estic llegint, cercar l'origen de les paraules. Ara m'he moderat, però en aquell moment, fa 10 anys, en Miquel Àngel me va ajudar a posar nom, i a partir de tres ètims grecs, etimos vol dir vertader, kefale cap i algos dolor, per tant, l'etimocefalàgia és el mal de cap que me provoca a mi pensar en tantes etimologies. I és una malaltia, per sort, contagiosa, s'encomana, i clar, però no té cura.
Miquel Àngel Drobel, la setmana passada vaig estar amb ell.
Sí,
no li puc explicar el context, allà on m'ho vàrem veure, perquè de moment vàrem decidir guardar una mica de secret. Més d'aquí un parell de dies se podrà saber. Era més gent, però molt interessant, Miquel Àngel. Parlant d'etimologies, el nostre llenguatge està farcit d'etimologies, de paraules més gregues o més llatines?
Crec que, segons alguns estudis, el 70% del nostre vocabulari, clar, com que som una llengua romànica, provendria del llatí. Però què passa? La resta, a vegades es diu que el 25% és d'origen grec, però és més perquè el llatí va adoptar, ens han arribat paraules del grec a partir del llatí, no? Per tant, darrere el llatí hi ha el grec, no? I clar, a mi una etimologia que m'agrada molt recordar és la paraula crisi, que està molt de moda, no? Clar, la crisi és un concepte que va encunyar, va crear Hipòcrates, el pare de la medicina, en el segle V abans de Crist, i ve de crino, del verb crino, que en grec vol dir separar, no? Què passa? Per Hipòcrates, crisi era el moment en què una malaltia se separava en dos camins, o la curació o la salvació. Per tant, el moment crític d'una situació és un moment que la situació se decanta cap a un lloc o a un altre, no? Clar, avui la crisi té una connotació econòmica, però clar, la crisi és una separació, i d'aquí també tenim la paraula criteri, perquè tenir criteri és avaluar, i quan tu avalues fas dos caramulls, separes en dos bàndols, no? I crítica, criticar, també ve d'aquí, avaluar en dos bàndols, no? I clar, són paraules que quan les expliques sorprenen i permet un diàleg interessant amb l'alumne.
Què opina vostè de si fan bé o mal, o ajuden o distorsionen la realitat, pel·lícules del món clàssic, novel·les que utilitzen el món clàssic com a referent? Què opina vostè d'aquesta?
Bé, jo no som molt purista amb això. Si fan pel·lícules del món clàssic, benvingudes siguin. A vegades, evidentment, hi ha unes amb més rigor que altres, però són elements que ajuden a difondre el món clàssic, i sempre és difícil que se fidedignes amb la realitat històrica. Però bé, també hem de tenir en compte que són petites llicències que se permeten als directors per apropar el món clàssic.
Horaci és realment molt gran.
Horaci i altres escriptors, clar, d'Horaci mos ha arribat el famós Carpe Diem, no? Que també és una cita llatina que s'ha mal interpretat, perquè avui s'associa a la cultura hedonista, però quan Horaci parlava del Carpe Diem, d'aprofita el moment, literalment vol dir recull el dia, feia referència a no viure... Avui en dia Carpe Diem s'associa a viure la vida al límit, a aprofitar qualsevol ocasió, no? Perquè la vida són dos dies, sí, però Horaci, en certa manera, se referia a slow life, a la vida tranquil·la, de gaudir de petits moments, d'una conversa, d'una passejada, d'un paisatge, i amb això s'ha acabat desvirtuant aquest carpe diem per l'actual societat hedonista, però bé, és el que passa, les idees canvien, i bé, si podem avisar que això és una deformació de la realitat, però bé, és el que hi ha.
Què hauria estat de Sòcrates sense Plató?
Clar, no hauria estat res, perquè Sòcrates era amic dels llibres. Sòcrates no va deixar res per escrit, perquè ell deia, considerava que els llibres eren un enemic perquè ell era partidari de la filosofia, de la maiàutica, de ser de la maiàutica, des diàleg, a partir de la ironia socràtica. Ell deia, ell feia un acte d'humilitat, Sòcrates deia que ell no sabia res, quan l'oracle de Delfos havia dit que era més savi dels mortals, però ell interpel·lava l'interlocutor fent que se desprengués dels seus prejudicis per iniciar una conversa. I això és molt interessant, i avui molt de tertulians, per exemple, o polítics, haurien de prendre nota d'aquest art, perquè avui en dia la realitat està massa condicionada pels nostres prejudicis, ningú s'atreveix o no vol o per por a qüestionar els seus principis, i és important entendre la realitat en blanc, sense prejudicis que ens fan molt de mal, no? I clar, Sòcrates volia el diàleg, i ell deia que el llibre no permetia interpel·lar, no permetia el diàleg, però per sort Plató va salvar els seus diàlegs, va ser qui els va posar per escrit, i Plató també estava molt molest en la democràcia atenesa, que avui tant idealitzam, perquè deia que la democràcia havia permès, havia ordenat la mort del pare de la filosofia, no? I considerava que no sempre la multitud té raó. I aposta, Plató i Aristòtil varen criticar tant la democràcia atenesa, ells eren més partidaris del sistema oligàrquic d'Esparta.
Què diria quedar de les ensenyances d'Aristòtil en Alexandre Magne?
Bé, Aristòtil ha passat a la història també per ser el mentor, el tutor d'Alexandre. És curiós, és una figura fascinant, perquè després se va convertir en un gran conqueridor, però va respectar molt, era un enamorat de la cultura grega, i gràcies a Alexandre se va iniciar el primer procés de globalització de l'antiguitat, que va ser qui va dur la cultura grega fora de les seves fronteres, gairebé fins a l'Índia, no? I bé, és una incògnita sobre quina influència va arribar a tenir les ensenyances d'Aristòtil en ell.
Si no haguessin cremat la biblioteca d'Alexandria, tindríem molt més
sí, jo, ara que elements de... Fa dues setmanes se va cremar Notre Dame, i la imatge que em va venir en el cap va ser la biblioteca d'Alexandria. Lògicament, Notre Dame no té el dipòsit que tenia la biblioteca d'Alexandria. Va ser un incendi fortuït de la biblioteca d'Alexandria a mans de Juli César, no era la seva intenció, però clar, diuen que només mos ha arribat, mos ha quedat el 10% del que contenia la biblioteca. Què hauria estat de la història de la humanitat si les altres les generacions que varen venir després s'haguessin aprofitat d'aquests coneixements? Perquè la història de la humanitat és la història de l'acumulació de coneixements, que la humanitat deixant per escrit aquests coneixements no ha hagut de tornar a començar des de zero. Clar, després va arribar la cultura els àrabs, que també van tenir un paper molt important de conservació del món clàssic, però també passava totes aquelles obres van patir censura, igual que van fer els cristians, perquè se copiaven aquelles obres que estaven en sintonia amb les creences de la religió de torn, no? És un tema que sempre m'ha fascinat. Clar, quan penses que només un 10% se va conservar i la resta, què mos han perdut de l'antiguitat que se va cremar allà, no?
La mitologia romana, fins a quin punt agafa pràcticament la mitologia grega?
La mitologia romana, els romans tenen fama de ser uns copions, però bé, el que varen fer un acte de sincretisme, varen adaptar el món clàssic en el seu imaginari i a partir d'aquí tenim la correspondència de Zeus, Júpiter, era Juno. Però bé, els romans varen arribar a adorar molt de déus i després va arribar el cristianisme i clar, és un incògnita, un tema que sempre m'ha cridat l'atenció de com és possible que una religió que era considerada una secta va passar a ser una creença perseguida a convertir-se en la religió oficial de l'imperi romà. Sobre aquest tema, els historiadors encara no se posen d'acord perquè diuen que per ventura els emperadors primer varen legalitzar Constantí va legalitzar el cristianisme, després Teodosi el va convertir en la religió oficial de l'imperi romà, ho varen fer perquè per un tema de superstició tenien por que el déu cristià anés en contra dels romans, després van considerar que tenia un valor interessant de solidaritat, que permetien donar més cohesió a l'imperi romà. Hi ha molts de factors que encara s'estan estudiant que explicarien aquest fenomen que capgiraria, en certa manera, la identitat europea, perquè la identitat europea és el món clàssic, però també és la cultura judeocristiana, i durant la mitjana, totes les grans catedrals que tenim, és gràcies a tot aquest imaginari judeocristià que després també se va aprofitar del paganisme del món clàssic.
El pitagorisme era una secta, però no està demostrat que Pitàgores existís. Podria passar que grans noms de sa època clàssica sí. No fossin mites o fossin personatges no reals.
Ara, precisament, estic llegint un llibre molt interessant que se titula Fake News en l'Antigua Roma, que desmunta molt d'aquests mites, perquè el problema és que per culpa de cinema, moltes vegades, mos ha arribat una imatge del món clàssic que no s'ajusta a la veritat històrica. Per exemple, tothom dona per fet que Neró va propiciar l'incendi de Roma, i això és mentida, no és així, no? I sobre Pitàgores també podria ser. Per tant, quan parlant del passat també ho hem d'agafar amb pinces i hem de tenir esperit crític.
Senyor Gené, ha estat un plaer tenir-lo avui, però estem de ràdio, ho diuen des de producció, que ja hem d'anar acabant. Ha estat realment un plaer tenir-lo i espero que pugui ser una primera de moltes més converses que puguem tenir aquí en aquest estudi. Com sempre, mentre sona la darrera cançó que ha triat vostè, que és Gràcies a la vida, de Violeta Parra,
sí.
Li demanarem, o li farem la mateixa pregunta que fem a tots els convidats. Una recomanació per viure millor.
Per viure millor. Cadascú té la seva recepta. Jo som enemic de receptes. La vida és prou complexa i la gent la viu com, no com vol, sinó com pot, moltes vegades, no? Per tant, no puc donar cap consell.
No pot donar aquest consell. Toni Gené, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer. En Sebastià està aquí callat i mut, però ha escoltat tot el temps.
Ha estat interessantíssim.
Gràcies, Sebastià, també. Amics, demà tornarem, divendres, com cada setmana, amb el resum crepuscular de la setmana. Gràcies, amics, per escoltar-nos. Gràcies a tots per ser-hi. Bona nit.
Gràcies a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos. Y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me